Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger Escapa. Tot a punt, ens hi posem.
Som-hi.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Acabes de trobar la teva criatura mirant pornografia. Lo primer és tranquil·litat. És normal que en algun moment o un altre accedeixi a aquest contingut. Què el pot portar allà? Que ha estat buscant informació expressament, casualitats de la vida, un anunci, una paraula, que està buscant una cosa i li ha sortit una altra, que tots ens pot haver passat en algun moment, per tant vol dir que els controls parentals no estaven ben activats, o la tercera opció és que alguna amistat li hagi recomanat o li hagi enviat ja directament per mirar. L'altra cosa és què li aporta. Pues li pot aportar satisfer la seva curiositat de què i com és el sexe, vale? Poder-ho veure directament què és això, i per l'altre costat tot el que seria l'excitació. En tots casos, el que sí que hem de fer claríssimament és el tema de que si és realista o no és realista el que està veient, donar avisos en aquest sentit, i per l'altre costat, en cas d'excitació, proporcionar-los algun altre tipus d'alternativa, vale? Que sigui més adequada a l'edat. Vale? No és el mateix el que farem amb una criatura de 8 anys que amb una criatura de 12.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit els consells de la psicòloga i sexòloga Marina Castro. La nova pornografia és més accessible i limitada que mai i contribueix, ens agradi o no, a la construcció de la sexualitat d'infants i adolescents. Els impacta i pot derivar en conductes de risc i, en molts casos, la pornografia es converteix en la professora de sexualitat dels nostres fills i filles. De les conseqüències del consum de porno per part dels nostres fills, en parlem avui amb
Lluís Ballester, doctor en Sociologia i Filosofia i coautor de Nova Pornografia i Canvis en les Relacions Interpersonals, la psicòloga Elisenda Pasqual i Emil Ribas, responsable de Polítiques d'Infància de Save the Children Catalunya. Acabarem amb la pedagoga Eva Bach i les lliçons del coronavirus.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Els infants que tenen una bona educació sexual no necessiten buscar informació sobre sexualitat a internet perquè les seves preguntes ja tenen resposta. Anna Sàlvia.
Avui a l'ofici d'educar el meu fill mira porno. Aquesta és la història d'un nen de 9 anys que durant el confinament va buscar a internet. Atenció, un nen de 8 anys, si mira porno, pot anar a la presó. Quan se'n van adonar els seus pares, ho van parlar i l'infant els va explicar que havia mirat porno als 8 anys amb l'ajuda d'altres companys de la classe. Aquest és avui el punt de partida. En parlem per començar amb el Lluís Ballester, doctor en Sociologia i Filosofia, coautor de Nova Pornografia i Canvis en les Relacions Interpersonals, premi a l'home progressista de la Federació de Dones Progressistes. Felicitats, Lluís. Llegim el llibre Pornografia i Educació Afectivo-Sexual. Es podria caracteritzar la nova pornografia com a filmacions de sexe explícit amb accés fàcil, distribució massivament gratuïta, alta qualitat i distribuïdes mitjançant internet orientada a generar excitació sexual. És pràcticament inevitable que nens i adolescents s'exposin a la pornografia a internet. Lluís Ballester, molt benvingut. Quin és el poder d'aquesta nova pornografia que defineixes?
Gràcies per la convidada, gràcies pel programa. Té poder a diversos nivells. Té un poder perquè està organitzada per grans empreses i té el suport de grans empreses en negocis mundials, internacionals. Per tant, no és una pràctica, diguem, artesanal, al marge de que hi hagi pornografia artesanal. I això significa que tenen una gran capacitat per generar imatges, distribuir-les, preparar-les en menús i el màrqueting per facilitar l'accés conté una supergran empresa mundial que guanya molts i molts diners. Per altra banda, diguem, en la relació del consumidor, d'aquest nin o nina, d'aquest adolescent, d'aquest jove o de qualsevol altra persona que tingui accés, el que sabem és que han desenvolupat uns menús i una manera de presentar la informació que capta l'atenció dels adolescents, dels infants, que a més els satisfà una necessitat, que és la necessitat de citació, si vols, perquè és un dels primers productors de dopamina I això està bastant diguem, estudiat en aquestes edats, i a més és orientador de conducta. Abans heu assenyalat un fragment d'una companya que parlava de que si tens una bona educació sexual, en general no cercaries porno. Però tot i així, hi ha consumidors de pornografia habituals a nivells importants de consum que segueixen vinculats encara que tinguin bona educació sexual, perquè han sabut captar l'atenció d'una manera, podríem dir, fins i tot addictiva, encara que això és un altre debat, el nivell d'addicció que genera.
Dius, Lluís, que s'aprèn amb el porno malgrat que no hi hagi ensenyança, perquè n'hi ha que diuen, a mi no m'influencia, però un 25% visualitza més de 1.000 hores de mitjana, 3,5% que són els grans consumidors de l'hora de 4.000 hores, són moltes, i dius que el que recordem més profundament és el que està connectat amb les emocions i que el porno les activa. Per què el porno activa les emocions? Com funciona?
El porno està bastant estudiat, encara que sembli que és tan fàcil com posar una cama davant de gent que té una activitat sexual del tipus que sigui. No, han fet més coses, no? I entre d'altres coses el que han fet és retirar el discurs. Ja no intenta ni fer emulació de les narratives cinematogràfiques. Hi ha una narrativa molt pobra i és una narrativa de bàsicament activació, captació de l'atenció, activació de l'emoció molt ràpidament. No hi ha la capacitat d'elaborar aquestes emocions passant a convertir-les en sentiments, perquè no hi ha discurs. No recorden els joves amb els que hem parlat, i hem parlat amb molts perquè hem fet diversos estudis, heu citat dos dels llibres que hem publicat amb investigacions, i sempre passa el mateix, no recorden una narrativa, no recorden un discurs, no recorden paraules, recorden les imatges. Les imatges són els principals activadors de les emocions, i sabem que aprenem de manera molt consistent i molt profunda quan aquest aprenentatge s'està produint associat a les emocions. Això ho saben i intenten captar clients entre els més joves justament per aquesta, diguem, per aquesta capacitat de generar un vincle i de continuar. Nosaltres ho dèiem, el 25% dels adolescents, dels joves, quan arriben a 20 anys, han vist més de 1.000 hores. Amb 1.000 hores, tots els que estem vinculats a temes educatius, a educació, sabem que amb 1.000 hores qualsevol habilitat de mig nivell tindrien capacitat per desenvolupar-la amb una certa destressa. Són moltes 1.000 hores, la capacitat d'impacte és brutal, i associat a emocions i sense terceres persones que ens puguin ajudar, com fem sempre quan hem anat al cinema i hem vist pel·lícules amb una mica de violència, sense persones que ens ajudin a elaborar-la, com la nostra mare, el pare, un germà gran o qui sigui, no? Un educador o una educadora. El porno es veu a més en privat, tot sol. Per això té aquesta força.
Una força que dius tu que és un gran poder de desorganitzar. Quins són els riscos d'aquesta exposició al porno? Parlaves tu abans de com afecta la conducta. Una de les coses que dius és que ara ho parlàvem, no?, de les emocions, una desconnexió empàtica, no? Quins són els perills d'aquesta desconnexió empàtica?
Efectivament, un dels estudis que van fer va ser amb universitaris que eren consumidors de pornografia i que ja teníem identificats. Van participar 101 persones durant 3 mesos i van treballar amb escales que estan validades per avaluar justament l'empatia, i una de les qüestions que ens va sorprendre més és com a més consum i a consum més violent hi ha nivells d'empatia més baixos, i hi ha aquesta desconnexió de la dels circuits de l'empatia tant afectiva com de l'empatia cognitiva, que fins i tot és una mica més impactant, no? Afecta les percepcions, canvia les percepcions, és com si tinguessin un currículum molt detallat del sexe amb un contingut de violència molt important, canvia les actituds perquè genera, encara que no hi hagi un discurs, sí que hi ha una narrativa implícita i genera aquestes actituds, percepcions, actituds. Per què? Per una cosa tan bàsica com la manera de tractar les dones. No hi ha el no, perquè sempre, encara que la dona no vulgui, acaba en una pràctica sexual el porno. No hi ha la frustració, a més, la dona sempre està caracteritzada amb qualificatius que són denigrants, no porta a repetir molts, però són tots denigrants, i això ho hem pogut provar. No recordaven els qualificatius negatius dels homes, perquè pràcticament no n'hi ha, però sí de les dones, i de les dones més de 25 qualificatius negatius recordats en el treball en grups, i és sorprenent perquè és efectivament real. Canvia percepcions, canvia actituds, cosifica les dones, les tracta d'aquesta manera que parlàvem, i acaba influint en les pràctiques sexuals. Per exemple, pràctiques de risc com no utilitzar o reduir l'ús del preservatiu, perquè en el porno és molt poc freqüent el preservatiu.
De fet, Lluís, tu parles, dius, el porno ara n'hi ha a tot arreu. Parles del fenomen de la pornificació i dius que, a més, la pornografia pot ser una porta cap a la prostitució.
Hem estudiat les xarxes socials i estem en un estudi de llarga durada amb xarxes socials. Hem acabat amb Instagram i amb TikTok, i ara seguim amb altres. I, per exemple, una de les qüestions que hem pogut observar és l'escalada de conducta a les xarxes socials i com dones molt joves que han tingut èxit perquè han tingut més de 1.000 o 2.000 likes són captades per fer pàgines de segona capa a Instagram o TikTok. Allà les conviden a mostrar contra les normes d'Instagram, que a la primera capa se respecten bastant. Bé, a la segona capa, en pàgines privades, o en pàgines privades que ja no són ni d'Instagram ni de TikTok, les conviden a fer directament pornografia, augmenten els likes, augmenta aquest petit guany ridícul, però que ja les vincula, i el pas que hem pogut traçar bastant bé és com les conviden a anar a sopar, anar a dinar o fer una trobada amb un home que ha quedat molt enganxat d'elles, que els hi agrada molt, que no sé què. I de fet ja hi ha pàgines a Instagram que ofereixen directament prostitució, serveis de prostitució, a la primera capa, ja no a la segona. Aquesta traçabilitat de l'escalada de conducta ens preocupa bastant, no només a nosaltres, hi ha molts investigadors i investigadores a tot el món que estan fent diguem, aquest seguiment i aquesta traçabilitat de l'escalada de conducta, que és preocupant realment.
I Lluís, no hi ha cap...
Afecta poca gent, però és preocupant.
I no hi ha cap, Lluís, fre ètic per part d'aquestes empreses digitals que poden estar sent portes a la prostitució? No hi ha cap reflexió a nivell ètic de dir potser no és el... Potser hauríem d'evitar que això es pogués produir?
Pràcticament cap ni una. Fa, a principis d'aquest any, per exemple, el New York Times va publicar un article d'una jove que es diu Serena Fleites, que ara té 19 anys, perquè quan tenia 14 anys el seu nòvio va filmar, va fer un vídeo pornogràfic amb ella, i ara estava distribuït, van descobrir que estava en distribució per Pornhub, i bé, va ser un escàndol brutal, i Pornhub va reconèixer que efectivament estava distribuint porno infantil amb explotació sexual a la infància i a l'adolescència, i que revisaria els seus fons. Ridícul. Ha posat en avaluació alguns dels seus vídeos més notoris, però són milers els vídeos d'explotació sexual a la infància i adolescència a Pornhub i a totes les grans empreses, a les 11 grans empreses. Pornhub és una marca d'una empresa mundials, no? Aquestes 11 grans empreses mundials. I en realitat no han fet res. I si te fixes, és directament il·legal a pràcticament tot el món. OnlyFans va fer el mateix, va ser denunciat públicament mostrant que estava distribuint explotació sexual, filmacions d'explotació sexual a infància i adolescència. Van dir que sí, que revisarien. Primera reunió dels accionistes, i els accionistes voten que no hi hagi cap revisió i que continuï igual fins que els duguin als tribunals. O sigui que límits ètics, diguem, morals, cap ni un. I la política comercial és la de grans empreses capitalistes que guanyen grans quantitats de diners i que no estan disposats a fer cap canvi de cap tipus, com no siguin obligats als tribunals. I ja s'ha guanyat, alguns, per exemple, se va guanyar l'any passat davant dels tribunals 20 dones americanes varen presentar un Bé, el jutjat una denúncia i van escalant fins que va arribar al Tribunal Suprem i van guanyar perquè estaven fent, havien estat en filmacions en tracte. És a dir, eren dones traficades i explotades sexualment, no les havien pagat mai, denuncien i finalment guanyen en el Tribunal Suprem amb el risc que significa per elles, per les seves famílies, etc. Però guanyen amb molta valentia. No, cap ni un. Jo vaig tenir un debat amb una empresa a Saragossa, amb un debat, i jo els hi vaig dir que si eren conscients del que estaven fent, una petita empresa espanyola, si volen, i van dir que no, que per què, perquè si ells feien disfrutar la gent. I els deia, esteu fent que hi hagi totes les pràctiques que vosaltres filmeu i distribuïu, no se mostra ni un preservatiu. Això té uns impactes, ho sabeu. Sí, però és que si no, no ho veuria ningú. Bé, això és el, diguem, la mesura una mica de què hi ha darrere de la distribució, de la producció, distribució i activació del consum.
Diu el Lluís Ballester que cal crear plataformes alternatives a internet sobre sexualitat, la formació dels docents i introduir-ho de forma transversal al currículum. Si en voleu saber més, busqueu aquests llibres, Nueva Pornografia i Cambios en las Relaciones Interpersonales i Pornografia i Educació Afectivo-Sexual, publicats tots dos per Octaedro. Avui, a l'ofici d'educar, el meu fill mira porno.
El que em dius m'entra per una orella i em surt per l'altra.
En una campanya d'educació sexual del govern d'Austràlia, veiem dos actors de porno despullats trucant a la porta d'una casa. La mare surt a obrir i li diuen:
"Hiya, I'm Sue. This is Derek."
Som aquí perquè el teu fill ens acaba de buscar online per veure'ns.
"We're here because your son just looked us up online, you know, to watch us."
La mare crida al fill:
"Mitch! Mitch, darling, there's some people here to see you."
Mentre els demana:
"So he watches you online?"
"El meu fill us mira online?" I li responen:
"Yay!"
"Sí."
"You know, on his laptop."
"iPad, PlayStation."
Amb l'ordinador, la PlayStation, el seu telèfon i el teu, i la televisió intel·ligent.
Anyway,
els actors afegeixen:
"We usually perform for adults."
"Normalment actuem per adults, però el teu fill només és un nen i no sap com funcionen les relacions de veritat. Quan fem porno mai parlem sobre el consentiment, simplement comencem. Però nosaltres no actuaríem mai així a la vida real." El fill, quan els veu, li cau la tassa al terra. I la mare acaba dient: "Fill, és el moment de parlar de la diferència entre el que veus online i les relacions a la vida real, sense prejudicis."
No judgment.
Avui a l'ofici d'educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio, el meu fill mira porno. Hem sentit un fragment d'aquesta campanya que es va fer a Austràlia per conscienciar sobre la falta de realitat del porno. Parlem ara amb l'Elisenda Pasqual, psicòloga, autora de Criar i Jugar i l'ombra de la Clara al voltant dels abusos sexuals. Diu l'Elisenda que encara hi ha molta incomoditat a l'hora de parlar de sexe per part d'adults, criatures i joves. Dius que hi ha converses com aquesta de la sexualitat que s'ha de tenir dins del cotxe, adaptat al que pugui entendre a cada edat, perquè no s'escapin i escoltin encara que no ho vulguin, perquè ho necessiten, dius, Elisenda Pasqual. Per què encara avui en dia aquesta incomoditat amb el sexe, Elisenda?
Bon dia, Elisabet. Sí, aviam, la conversa del cotxe sempre és com in extremis, no? Pensa que nosaltres hem estat educades, la majoria de la nostra generació, que ara estem amb criança o amb acompanyament, som la generació del silenci, no? Llavors hem estat educades sense una educació sexual real, és a dir, hem estat educades amb un canvi de canal, amb un vés-te'n a dormir, això no val, amb una vergonya, amb la majoria dels casos. Sumat que vivim en una societat que s'ha forjat en una cultura judeocristiana, sí? On la sexualitat única i acceptada és aquella que es té dins d'un matrimoni heterosexual amb finalitats reproductives, i a més, no totes les postures són vàlides i acceptades, doncs aquí tenim un còctel important a l'hora d'afrontar aquesta realitat on els infants moltes vegades ens posen davant, no? Quan aquest nen que deies a l'entrada, no? Mire porno, quan jo m'assabento d'això com a família, què és el que fa i com ho gestiono, quina informació jo puc tenir, no? I aquí és on estem carents i aquí és on ens falta, doncs, desaprendre per reaprendre a com comunicar des d'un lloc molt més sa i molt més efectiu, perquè el que deia Lluís abans, imagina't, no? Estem davant d'una societat monstruosa, i utilitzo aquest adjectiu amb totes les lletres, és a dir, és una societat monstruosa en termes del lobby que té, no? Que tenim a les mans aquest lobby de la pornografia, i com per més que nosaltres ho intentem, jo estic d'acord amb el que deia ell, per més educació sexual que tu li ofereixis al teu fill o a la teva filla, acabaran visualitzant pornografia, perquè el màrqueting d'aquestes empreses està fet per això, per atacar directament el nostre sistema dopaminèrgic que generi aquestes ganes de veure més, aquest impacte emocional, aquesta excitació en una edat concreta. I això nosaltres com a famílies no ho podem canviar. El que sí que podem canviar és, com a mínim, que quan ho vegin, hagin tingut o hagin escoltat que això no és real, que és una publicitat, que és un màrqueting, igual que quan un senyor es posa els calçotets per damunt dels pantalons i una capa i vole, no vol dir que nosaltres ho puguem fer igual, no? Llavors, aquesta informació sí que els hi podem oferir, però no podem pretendre que no consumeixin aquesta pornografia mainstream, perquè això se'ns escapa de les nostres mans.
De fet, tu ja fèiem una conversa prèvia i tu deies que cada vegada interessa més el que és més extrem. Fel·lació fins que vomita la dona, violacions grupals, és el que es mira més, no? Entenent que les noies el que han de fer és deixar-se penetrar per totes bandes per ser sexualment atractives, que el que ens excita cada vegada és menys humà, dius tu.
Sí, perquè una mica el que deia el Lluís, no? Fixa't que quan el Lluís tu estaves parlant abans de tot el que implica aquesta visualització de 1000 hores, no? De la pornografia, deia doncs, que és una té una capacitat d'impacte, toca les emocions, es fa amb la privadesa, amb la solitud, no hi ha un acompanyament per elaborar. Tot això, Elisabet, això són les característiques que generen trauma. Sí? I el que vull dir amb això és que és molt difícil revertir les conductes distorsionades que s'acaben generant quan hi ha una addicció, perquè la visualització de 1000 hores de pornografia, o sigui, és perquè hi ha una atracció darrere d'això. I perquè aquestes empreses de màrqueting segueixin tenint clients que visualitzin això, cada vegada ens han de donar més. Sí, és com quan tenim un dispositiu d'un telèfon mòbil o una televisió, cada cop volem la que surt més nova, amb més aplicacions, amb més tamany, sí? Cada cop volem més. Això és una búsqueda que nosaltres tenim per satisfer probablement un buit intern, que això seria un altre programa, sí? Però aquesta necessitat de més i de més extrem, les empreses de màrqueting ho saben, sí? Per tant, comencen a generar contingut que cada cop deshumanitza més, sobretot a la dona, no? Que és el que deia el Lluís, que la cosifica, que la col·loca en un lloc de pràctiques extremes i no humanitzades, perquè la humanitat es caracteritza per una empatia, una mirada, no? Un respecte, i això dins de la pornografia mainstream no està a l'ordre del dia, sinó tot al contrari.
Dius, Elisenda, que és normal que els infants, a mesura que creixin, experimentin una càrrega tensional, excitació i que facin una recerca de continguts sexuals, però que no hi ha una recerca adequada, ni continguts aptes per fer pedagogia de la sexualitat, ni una regulació real de continguts pornogràfics. De fet, mirar continguts pornogràfics amb un menor, ni per acompanyar-los, està penat i no hi ha continguts alternatius. A quins continguts hauríem d'exposar, sí, les nostres criatures per fer el que tu consideres que és important, que és parlar de sexualitat des de la infància?
Però no és el que et deia quan parlàvem, no? És a dir, fixa't que si jo vull realment passar un footage, jo vull passar un vídeo que doni una informació molt més coherent amb la realitat i amb la humanització d'aquestes pràctiques sexuals amb infants que són menors d'edat, jo em poso en risc, perquè això està penat, sí? Llavors, estem una mica com amb les mans lligades. Jo crec que aquí és important escoltar molt els infants i escoltar molt quines necessitats tenen, donar-los alternatives que estiguin dins del nostre abast i una mica el que et deia, sigui la pornografia més ètica o que inclou aquesta mirada més respectuosa, més de consentiment i de desig, que jo sempre parlo que el desig ha d'anar abans del consentiment, ens omplim la boca de consentiment sense entendre que el consentiment té un sesgue de gènere, no? I això com a genere? O sigui, genere pràcticament doncs, des de la infància, una mica a el que jo em dedico, no? Acompanyar aquestes famílies o a les escoles a que tinguin recursos pedagògics adequats a les etapes del desenvolupament, amb contes que parlin doncs, de com ens concebim, com ens gestem, com parim, no? com amamantem els bebès, com ens abracem i ens acariciem, com els infants comencen a estimular-se els genitals i això els dona plaer. És a dir, si nosaltres des de la base comencem a parlar de tot això, arribarà un moment que els infants tindran molta més informació sana, perquè quan visualitzin tots aquests continguts no els hi arribi amb un impacte de això és la realitat. Jo recordo un infant que un cop em va arribar a dir que no podia dormir a les nits perquè pensava que allò que havia vist en aquella pel·lícula pornogràfica és el que feien els seus pares a la nit. I ell no s'ho podia imaginar, estava molt inquiet amb aquella visualització. No? Llavors, clar, vam fer un treball dins d'aquesta mirada, no? Per poder transformar aquestes pràctiques sexuals. La realitat Elisabet, és que hi ha un estudi que parla, fa com una espècie de dissecció a les diferents formes d'ensenyar la sexualitat als països europeus, i fica una conclusió que són, per mi són els punts importantíssims, no? És a dir, que l'enfoc ha de ser comprensiu, és a dir, hem d'explicar-los i en paraules que necessitin. Hi ha d'haver implicació de les famílies, el professorat ha d'estar preparat específicament amb educació sexual integral, hem de tocar els temes sense tabús, i l'assistència en aquests espais ha de ser obligatòria, no? El nostre país això no passa a dia d'avui. Sí, jo sé que això s'està començant a generar, però ens falta un recorregut per poder establir continguts adequats a totes les etapes, que no tenim.
Parles, Elisenda Pasqual, d'una educació sexual com a prevenció dels abusos. A mi em lliga això amb el que ens deia el Lluís Ballester de l'entrada al món de la prostitució, no? És a dir, en quin món ens posa si no hi ha aquesta educació sexual, que és el de l'abús, el de, bueno, en l'àmbit de prostitució o no?
Home, jo crec que si comencem a fer una prevenció des de la base, quan no desconnectem, perquè fixa't que els infants neixen connectats i connectades amb el plaer i el displaer. Sí, aquest és el contínuum amb el que es mouen. Si nosaltres no desconnectem els infants d'això, i això passa per no obligar-los a menjar quan no tenen gana, no obligar-los a posar-se un abric quan estan jugant al parc i tu estàs gelada però ells potser no, no obligar-los a desconnectar-se del que realment els genera plaer, sí? Això no vol dir que hagin de fer el que vulguin, sí? Però com a mínim validar aquesta necessitat que tenen. Si nosaltres eduquem a criatures amb això, crec, hipotetitzo, perquè jo no tinc un estudi a les mans que així ho validi, però hipotetitzo que en una etapa adulta tindran molta més consciència del que el seu cos els hi fa bé i del que el seu cos no els hi fa bé. Sí? És a dir, quan una persona es posa les mans d'uns comportaments sexuals que no són adequats, que no són respectuosos i que no són plaents, és que s'ha desconnectat internament o està davant de certes situacions de poder i d'abús, que no ens oblidem, que vivim en un món patriarcal i masclista, on les dones moltes vegades no ens queda una altra que congelar-nos i acceptar certes pràctiques per la por a el que passaria si ens rebel·léssim. Sí? Aquí tenim doncs, casos com violacions en grup, on com que la dona no exerceix resistència, sembla que ho estigui consentint, i això no és així. No? Una de les respostes a una situació d'estrès és el congelar-nos i l'acceptar. Sí, acceptar aquella situació perquè sabem que si ens neguem allò pot ser pitjor.
L'Elisenda treballa amb persones que tenen problemes amb les parelles per addicció a la pornografia, perquè com que no les viuen en la seva relació, això no els excita. I em deies tu que, per exemple, en els més grans, una proposta seria, que potser no en volen parlar, parlar-ne quan hi ha una notícia, una patologia, algun cas de violació massives. Com ho faríem per col·locar aquest tema que dèiem al principi que és incòmode?
Sí, a vegades, no? A mi se m'acosten famílies amb doncs, fills ja preadolescents o adolescents que no han tingut mai aquesta conversa sobre la sexualitat prèviament, no? Llavors és molt difícil poder obrir aquest meló amb un fill o amb una filla amb aquestes edats, no? Si no hi ha hagut aquest previ. Llavors ja a vegades el que sí que suggereixo és, bueno, com que mirem les notícies juntes, quan aparegui alguna notícia així, aprofitar aquest tema per explicar els riscos d'aquest tipus de pràctiques, la importància d'estar ben assessorats o assessorades. Jo els recomano molta bibliografia. Jo soc molt fan d'un llibre que es diu Tot el que necessites saber sobre sexualitat, no? Que el van publicar des del CEJAS, el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats. I són llibres amb moltes preguntes que fan a infants i adolescents i que donen respostes clares, sense tabús, inclús amb il·lustracions. És a dir, doneu-los recursos, ni que siguin digitals, als vostres fills i a les vostres filles, perquè potser vosaltres no se senten còmodes de tenir aquesta conversa, però a través d'aquestes imatges, que és que a més ens venen cada dia, imatges de notícies, no? de violacions que han passat doncs, ara fa poc a Barcelona amb els macrobotellons, no? Hi van haver violacions, parlar dels riscos, parlar de les pràctiques de seguretat, parlar de la importància de tenir un bon nucli que et cuidi, no? Tot això, en lloc de prohibir, hem de començar a educar.
Dius, Elisenda, que falta una política que ho reguli i ho cuidi.
Totalment, jo estic 100% d'acord amb el Lluís, amb que nosaltres podem fer una part, no? Jo sempre dic que el primer espai terapèutic és la llar, i nosaltres podem fer molt perquè aquestes persones que esdevindran adultes o adolescents doncs, tinguin almenys un cert sentit crític, però fins que no hi hagi realment una política que vulgui regular aquest màrqueting sexual, això no podem frenar-ho. Sí? Llavors, hi ha d'haver una mobilització a nivell estatal, europeu, i ja seria la repera si fos a nivell de regulació general, no? Però no hi és. Llavors, estem venudes. És a dir, per més filtres maparentals que tu puguis aplicar al teu telèfon, això es colarà en algun moment o altre, perquè està fet per això.
Elisenda Pascual, psicòloga, Criar i jugar, l'ombra de la Clara al voltant dels abusos sexuals. Gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Ofici d'Educar. Una forta abraçada.
A tu, Elisabet, abraçada.
Escolta'm, a lo millor tinc raó.
Si limitem l'accés a internet, el poder que el porno tindrà sobre l'imaginari sexual dels nostres fills i filles serà molt menor. Anna Sàlvia.
I seguim en aquest recorregut. Avui el meu fill mira porno. N'hem parlat amb en Lluís Ballester, doctor en Sociologia i Filosofia. Hem parlat amb l'Elisenda Pascual, psicòloga, i ara amb l'Emily Riba, responsable de Polítiques d'Infància de Save the Children Catalunya. Segons un informe de Save the Children, 7 de cada 10 adolescents catalans consumeixen pornografia de manera freqüent. Un 79% nois i el 56,8% noies, a la qual accedeixen per primera vegada al voltant dels 12 anys. I el 30% reconeix que és la seva única font d'informació sobre sexualitat. Dieu que durant el confinament hi va haver un augment del consum general de porno, més accés gratuït, però no hi ha dades que augmentés el consum per part dels menors, i com que els pares mares van passar més temps a casa amb ells, van tenir menys oportunitat de veure porno. Això diríem que és bo. Emily Ribas, pornografia n'hi ha hagut sempre, que ha canviat amb la tecnologia. Benvinguda.
Hola, bon dia. Mira, la tecnologia no ha generat la pornografia, òbviament, sempre hi ha hagut pornografia, però el que ha fet la tecnologia és que ha fet que la pornografia sigui més accessible, sigui il·limitada, sigui anònima, sigui interactiva, és el que dèiem la nova pornografia, no? I això ha fet que la pornografia s'alci com una peça clau avui mateix, de la sexualitat dels nens i de les nenes, no? Dels adolescents, no? I això sí que és perillós, ho ha comentat el Lluís, ho ha comentat l'Elisenda abans, no? Perquè al final impacta en la seva manera de relacionar-se i pot derivar en conductes de risc, no? El que hem vist a través de l'estudi que comentaves és que hi ha un 63% dels infants, dels nens, nenes i adolescents que han vist pornografia, que comenten que sí, que pensen que poden aprendre de la pornografia per poder aplicar-lo a les seves relacions sexuals. Per tant, això ja existia abans, segurament quan es mirava una revista també era per aprendre, no? Perquè hi havia una curiositat i un desig d'aprendre sobre alguna cosa que ningú més ens donava a saber, no? Ens aprenia. Però això ara és... La part il·limitada és molt perillosa, perquè és il·limitada en el temps, és il·limitada en l'espai i també en les pràctiques sexuals, no? S'hi pot veure de tot. I no hi ha límits, sabem que no hi ha límits a les sexualitats, però clar, segons l'edat i la maduresa dels infants, que es topin amb aquestes coses realment no és recomanable, perquè no tenen la maduresa emocional, no sexual i cognitiva per poder aguantar aquests materials, no? Per tant, sí que és molt perillós.
Per tant, no hauria de ser possible que un nen pugui veure aquests continguts per internet. I això com es pot evitar?
Això és molt complicat, no? Hi ha persones que pensen que el control parental és una bona eina, és una eina que resol el problema en el moment, no? Però no en el temps, no? I al final ens dona... hem d'aprofitar, li comentava l'Elisenda també abans, hem d'aprofitar aquests moments, aquestes coses, no? Per poder educar els nostres fills. És sempre millor una educació basada en el diàleg que no pas en el control, no? I al final, encara que ens sembli molt incòmode parlar d'aquests temes, que els nostres fills i filles vegin que amb nosaltres es pot parlar de tot, que a casa hi ha un clima familiar obert, no? Que tots els temes estan benvinguts, encara que estiguéssim incòmodes, dir-los, mira, estic incòmoda, però intentaré, perquè crec que és molt important per tu, perquè al final és una peça important de la vida en general, no? I que els temes de violència se'n pugui parlar, que els temes de pornografia, de sexualitat se'n puguin parlar, de tot això jo crec que és molt important. I de fet, una de les recomanacions que fem des de Save the Children per parlar de violència en general o de pornografia és això, no? De tenir aquests espais de diàlegs, no? A casa, per abordar tots els temes.
Dius, Emily, que el porno, el desig adolescent es va construint a causa del porno sobre uns fonaments irreals, violents i desiguals. Quines són les conseqüències d'això? I si ell realment ho veuen com un problema, no? Perquè tu em deies, no? És que no sempre se n'adonen que...
Clar, estem en un món que és completament tecnològic, un món que està marcat per la desigualtat de gènere, un món violència de gènere per desigualtat de poder, llavors tot això està traslladat a les pantalles, no? Llavors la pornografia que veuen està marcada per tot això, no? Les conseqüències són molt dolentes, hem parlat de pràctiques de risc, hem parlat de patir violència de gènere també a la parella, també embarassos no desitjat, exposició també a més violència online. Hi ha estudis que demostren que el fet de mirar pornografia també et porta, t'obren la porta a altres formes de violència, com és el sexting o com és el grooming.
Explica què és, a veure, sexting i grooming, pels que no ho hagin sentit, digues.
Sí, el sexting és el fet d'enviar, de compartir missatges, imatges amb caràcters sexuals, no? Pot ser de manera totalment voluntària entre una parella, jo t'envio una foto de mi, no? O pot ser després pot derivar en una situació de violència quan aquest contingut sexual està enviat o reenviat per l'altra persona sense el consentiment de la persona que ho ha enviat.
Llavors, un de cada quatre adolescents entrevistats practiquen sexting, dieu vosaltres.
Exacte, és una pràctica gairebé normal avui dia, en aquest món que hem comentat, completament tecnològic, completament digital. Els joves es relacionen, no?, a través de les plataformes i tal, i llavors també la sexualitat, no?, comença a introduir-se ahí. Llavors sí, és un completament normal, però no, ells no veuen el perill, no?
Hem parlat del sexting i ens queda el grooming, que això passa d'atenció al 25% dels entrevistats. Què és el grooming?
El grooming és quan un adult es disfressa, es fa passar per un infant, per un menor d'edat, no?, a les xarxes socials, per poder involucrar aquest infant en una activitat sexual, que potser al final de tot trobar-se i mantenir relacions sexuals, o potser parlar de sexualitat o intercanviar missatges sexuals. No? Aquestes pràctiques no es fan d'un dia per l'altre, sinó que van a poc, primer l'adult, no?, entra en confiança amb l'infant, després intenta aïllar l'infant de la seva xarxa, no?, dient que els seus pares, que ningú l'entén, etc. Després intentar assegurar-se de que pot actuar d'una manera més o menys protegida, preguntant on està l'ordinador, d'on es connecta, si algú sap d'aquesta relació, i al final ja quan s'assegurarà de que pot fer-ho, doncs li proposarà de mantenir algun tipus de relació, que sigui online o presencial, no? Però és a poc, els perills moltes vegades no venen d'una vegada, no?, sinó que van a poc.
Us consta, Emily, que hi hagi joves amb un problema d'addicció en relació a aquestes pràctiques?
Doncs sí, nosaltres en aquest informe que vam fer vam veure... Ens vam sobtar amb tres dades que jo crec que és molt important. La primera és que hi havia un 70% dels adolescents que consumeixen porno. La segona és que un de cada tres deia que en consumia massa, segons els seus propis criteris, i un 16% deia que havia deixat de fer altres activitats per poder mirar més porno. Llavors, sí, i ho comentava el Luis, el porno està tot fet per ser un producte addictiu. És com el sucre, no? Més en poses, més addictiu és. El sexe és igual, més en poses, més addictiu és, perquè activa la dopamina, etc. No? Llavors està tot fet per generar aquesta addicció.
A Save the Children heu elaborat una guia per famílies sobre el consum de pornografia a l'adolescència. Hem de parlar de porno. A veure... Això és difícil. Com hem de parlar de porno als nostres fills? Com ho hem de fer?
Primer de tot, clar, parlar de porno és parlar primer de sexualitat, no? I això no hi ha edat per fer-ho. Els nens i les nenes tenen des de molt aviat la seva sexualitat. Es pot començar a parlar de temes molt senzills, de d'on venen els bebès, per què són diferents els homes i les dones, no? I després es pot aprofitar les situacions reals per començar a introduir aquests temes. Ben a poc també. Explicar que el que veiem a les pantalles no és la realitat, és la ficció. Explicar que com es veu a la tele i en els aliments és igual, i en alguns aliments que són bons per als adults però dolents per als nens, etc. Però lo important jo crec que són dues coses. Demostrar el que es veu a la tele i el porno encara més és ficció, no és la realitat. Això és molt important, explicar que hi ha darrere actors, etc. i explicar els riscos. Això pot portar a... Perquè ells no ho saben. són nens. Així, això sí que és el nostre paper, educar i protegir. Nosaltres no ens podem escaquejar del nostre paper, del nostre deure de protegir els infants. I assumir una miqueta aquestes preguntes incòmodes és el nostre paper.
Vosaltres plantegeu que caldria una assignatura des de primària i l'ESO sobre educació afectivo-sexual. De fet, a Catalunya ha començat en 300 escoles un pla de salut afectiva-sexual. Què és el que s'ha de fer a l'escola? Què és el que s'ha de plantejar a l'escola en aquest sentit?
Doncs parlar d'aquests temes. Primer de tot parlar d'aquests temes perquè són temes que posen en perill.
Diferent de com s'ha parlat fins ara?
Diferent, completament diferent.
S'ha de parlar també de porno a l'escola?
S'ha de parlar de porno perquè s'ha de parlar de sexualitat. I avui mateix, ara mateix, està relacionat. No podem obviar, és una obvietat, no? Ara 70% dels adolescents s'ho miren a partir dels 12. El que és important és començar aviat. Perquè el que veiem també en aquest estudi que vam fer és que aquestes assignatures, quan es donen, que es donen molt poc, de fet, la meitat dels entrevistats van dir que no havien rebut mai cap tipus d'informació per part de l'escola. Llavors sí que n'hi ha, però molt poquet, i moltes vegades arriba massa tard. Arriba un cop ja han vist no sé quantes hores de porno. Llavors és molt important començar des de ben aviat, també per protegir dels abusos, perquè ahir també podem explicar què és l'abús sexual, que com en el cas també del grooming arriba de poc a poc. No és normal que hi hagi un adult que et parli així, no és normal que hi hagi un adult, no? que es vulgui estar amb tu a soles, no és normal. Aquestes coses de poc a poc s'han de començar a parlar, no?, per protegir-los.
Dius, Amir, que com a pares i mares no ens formem en el seu món i que ens hi hem de posar per protegir-los.
Sí, aquí tenim dues barreres. Tenim la barrera que va comentar l'Elisenda abans, de que no hem sigut formats, no sabem parlar de sexualitat. I per altra banda hi ha el món digital, que moltes vegades també ens fa una mandra, no?, haver de posar-nos-hi i tal, i tenim a vegades un rebuig, no?, d'aquest món digital. Llavors, quan es junten les dues coses, sexualitat i món online, ahir molts pares, no?, es perden. Però és el seu món. I quan estimem algú ens hem d'interessar el que li agrada, no? És una de la base de l'amor. És m'interessa el que fas, encara que no m'agrada, doncs m'interessa. Vull conèixer més el que t'agrada a tu. I són aquestes coses que no tenen a veure amb la sexualitat, amb res, però sinó amb pautes de parentalitat positiva que ens ajuden per tot. És com una caixa d'eina, i aquesta eina d'interessar-te pel que fa el teu fill és molt important. Llavors, això vol dir interessar-te als videojocs, que és altre perill i altre tema que també s'hauria d'abordar, interessar-te pel món online, etcètera, etcètera.
Ens queden molts temes per abordar, molts temes. Lluís Ballester, doctor en Sociologia, Filosofia i coautor de Nova Pornografia i Canvis en les Relacions Interpersonals, gràcies per haver estat avui a l'Ofici d'Educar. Hem parlat també amb l'Elisenda Pasqual, psicòloga, i hem parlat també amb l'Emili Ribas, que és responsable de Polítiques d'Infància de Save the Children Catalunya. Esteu fent molta feina i, per tant, us animem a seguir-la fent, perquè veiem que hi ha molts temes a tractar. En seguirem parlant aquí a l'Ofici d'Educar. Una forta abraçada i gràcies a tots.
Gràcies.
Jugar, riure, compartir, reflexionar i aprendre. Això és l'Ofici d'Educar.
Tinc una escola que em faci feliç.
Estirar-te al terra i tornar a mirar al cel. Tu com a adult dius que tan brutes.
Juguem amb els fills i si ens posem a mirar el mòbil, l'hora de lleure és per mirar una pantalleta.
Pensa 7 coses impossibles abans d'esmorzar. I aquí comença, no?, la creativitat.
Quina feinada!
L'Ofici d'Educar amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus amb l'Eva Bach.
I avui amb la pedagoga Eva Bach, un tema que és d'actualitat, que són els botellons, i que l'Eva Bach ens ve a dir que, d'alguna manera, els botellons són un preu de la insensibilitat adulta. Però volem que ens ho expliquis bé, això, Eva.
Sí, Elisabet, bon dia. Intentaré explicar-ho bé. Mira, jo no tenia cap ganes d'abordar un tema tan complex i alhora tan encès com aquest dels botellons massius. No he volgut anar a mitjans que se m'han adreçat perquè anés a parlar-ne. sempre dic que prefereixo dedicar les meves energies a aquesta tasca més de formigueta i més perseverant, doncs, de contribuir a que això no passi, no? A que les emocions difícils no prenguin formes d'expressió insanes, incíviques o violentes com algunes de les que hem vist. Per tant, deixo ben clar que desaprovo aquest tipus de comportaments, i si finalment faig aquest pas de decidir-me a parlar-ne, és perquè em dol la mirada hostil, la mirada injusta i estigmatitzada que normalment tenim sobre la gent jove, com si tot fos culpa de que la gent jove ho fa tot malament i la societat adulta ho fes tot bé, quan resulta que moltes vegades no els estem entenent com els hem d'entendre i no hi estem connectant com hem de connectar-hi per ajudar-los a que aquestes i altres coses no passin.
I ens parles també, Eva, de els efectes demolidors de la pandèmia sobre els joves, no? I d'una frase que et va frapar ja fa anys, del Jaume Funes.
Doncs sí, Elisabet, perquè és evident que hi ha moltes causes aquí. Per això deia, és un tema complex. Està claríssim que el propi context de massificació afavoreix i magnifica per si mateix que es donguin transgressions d'aquestes massives. És cert que hi ha elements de fons, d'incivisme, de vandalisme, de descontrol, de formes tòxiques, malsanes, de diversió, que s'accentuen pel propi alcohol i també sembla que per consum de substàncies, d'una droga en concret, que porta aquest tipus de conductes. Però, és clar, aquesta part de la insensibilitat adulta és innegable, no la podem desconsiderar. Hi ha una part que té a veure amb els efectes demolidors de la pandèmia sobre els joves, sobre les seves vides i sobre el seu futur. Això és evident, això ja en parlàvem l'any passat també, com ells i elles ens deien paraules sobre què estava representant la pandèmia pels joves, que eren amb una càrrega de dolor, d'impotència, de ràbia, de frustració, molt més accentuada que les paraules que deien els adults quan els hi preguntàvem el mateix. Llavors, tu feies referència a aquesta frase d'en Jaume Funes. Jo, quan tot just començava a interessar-me educativament per l'adolescència, encara no em coneixia ningú, ni havia fet gran cosa en l'àmbit de l'educació emocional, doncs vaig llegir una frase seva. Ell ja era un gran mestre, ha sigut una persona que per mi ha estat i segueix sent un gran referent, que ha orientat molt la meva trajectòria. Doncs la frase feia referència en aquell cas al fenomen de la violència de bandes urbanes, i en Funes deia que els joves són un aiguafort amb traços gruixuts de la societat adulta. Clar, això vol dir que tot el que fan té a veure en alguna mesura en com som les seves persones adultes de referència, amb quin llegat els hi deixem, en com els mirem, com els escoltem, com són entesos, acompanyats per el seu entorn tan familiar i educatiu com social. I, evidentment, en com són ateses també les seves necessitats socioemocionals essencials i els seus processos psicoevolutius naturals. I haig de dir, Elisabet, i a mi saps que no m'agrada ser contundent, però haig de dir que res de tot això s'ha tingut prou en compte durant la pandèmia. L'amenaça i el perill eren tan grans que sobreviure es va convertir en l'única prioritat. Sobreviure a qualsevol preu. I què passa ara? Doncs que ens estem adonant que el preu està sent massa car. Està sent massa car perquè s'han desatès tota una sèrie de necessitats i de processos bàsics a l'adolescència que ara estan sortint de formes totalment desvirtuades.
I per tant, Eva, tu proposes per començar que deixem de culpar-nos.
Exacte, perquè culpar és tan fàcil com roir, o sigui, culpar els joves perquè no fan el que han de fer, el que nosaltres volem que facin, quan nosaltres no els hem escoltat ni els hem acompanyat prou perquè facin allò que sigui saludable i bo per ells i per tots. No pot ser de cap manera culpar-los. El que hem de fer és deixar de remetre contra la gent jove i la seva educació i l'educació actual. He sentit fins i tot qui deia que això és culpa de que avui en dia es tenen més en compte les emocions dels joves. Si es tenen en compte les emocions i si tenen de manera adequada, això no passaria. Si passa és perquè no les tenim prou en compte ni les hi tenim prou bé. Ja en parlarem de com tenir en compte les emocions. Per tant, jo què proposo? Deixar de remetre, preguntar-nos què diuen de nosaltres les conductes que estan tenint, aquestes conductes super desajustades, que ho són, què hem de fer que no estem fent i quines sensibilitats ens calen que no tenim, perquè ho dèiem al principi, és, en part, un preu de la nostra insensibilitat.
Doncs aquest que hem de fer, jo crec que el podem abordar en un proper espai. Eva Bach, moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
Gràcies a tu, gràcies a tothom. Una abraçada.
El coronavirus no m'ha allunyat de tu.
La setmana vinent, guia per triar escola segons Catherine Lecuyer. Acabem amb l'amor de Que te calles. Sigueu lúdics, positius i alegres. Petons, de la Rosa Silloé i de la Núria Ventura, i fins a la setmana vinent. Roger, bon diumenge. Fins la setmana vinent.
Una abraçada, Elisabet.
El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. El amor no entiende de idioma, no importa que os gusta, no tiene sabor. Va más allá del sexo, se lleva por dentro y ofrece al resto. El amor es para sabias, no para necios, es para sanos, para aquellos momentos. Oh, 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 donde no, donde no quieres vivir. Para compartir es su caridad, regalar un ratito más para quien no puede pagar. Es liberar o curar un animal, es caminar después de una enfermedad, hacer soñar con la música. Hola, la, la. Oh, oh, hola, hola, la, 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 la. Yo sé que no sé nada, pero que se podrá. Pero llegará, sé que me equilibraré, tu amor me curará.
Fuerte que el silencio enturbia, sudor de frente y la mano sucia. Defiendo a la mía con dientes y uñas. Olor a bosque después de lluvia, retumba por dentro y hace vibrar el techo.
Viaja a través del tiempo,
lo que no late bajo el pecho. Creo en el nuevo, se lleve lejos dolor y miedo. Y como brujas,
bailarle al fuego. Quiérete, quiérete, quiéreme. No temas, yo aquí estaré. Créete, créete. Bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa que gusta, no tiene sabor. Cada agresión tendré una respuesta, yo lo hago por ella. No sé si es la manera. Velas a todos mis santos pa' que se te cubren los males.